Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida. Vull ser peix i volia ser ocell. Com és la vida? Vull ser roig i volia ser groc. Com és la vida?
S'acosta una nova crisi d'endeutament? Què vol dir exactament això? Mervyn King, exgovernador del Banc d'Anglaterra i, segons el prestigiós historiador Tony Judd, l'economista més brillant de la seva generació, en una entrevista concedida ara fa una setmana al diari El País, reconeixia que s'acosta una nova crisi d'endeutament i que serà aviat. Què vol dir exactament una crisi d'endeutament? Pere Guinjoan és economista, analista financer, soci de la Societat Catalana d'Economia i professor associat ja jubilat de la Universitat Abat Oliva. Professor Guinjoan, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit tinguin.
Què vol dir una crisi d'endeutament?
Una crisi d'endeutament vol dir que el deute no es paga, és a dir, que els deutors cauen en insolvència. I, per tant, els creditors que es pensaven tenir doncs, uns crèdits a cobrar doncs, es troben doncs, que no en cobraran o no en cobraran tant com s'havia pactat. No?
Sí. Mervyn King diu que serà aviat, això, i està d'acord.
Miri, jo, Mervyn King és un dels economistes més admirats que tinc. Jo, és a dir, sento discrepar, perquè jo crec que les crisis no es poden preveure. El mateix Mervyn King en parla d'això d'aquí, en l'últim llibre. I aquí s'ha llançat una mica a predir això. És veritat que les empreses arreu del món estan molt endeutades. I també és veritat que el deute dels països emergents doncs també s'ha disparat aquests anys, oi? En la mesura que l'endeutament creix, vol dir, a veure, quan un s'endeuta, canvia, diguem-ne, perd flexibilitat. I, per tant, qualsevol ensopegada pot fer que caigui, si està molt endeutat, pot fer que caigui en insolvència. Hem tingut l'ensopegada global del Covid. De moment, això d'aquí, des d'un punt de vista financer, no es veu gaire, perquè els bancs centrals, a tot arreu, el Banc Central Europeu, la Reserva Federal Americana, el Banc d'Anglaterra, tots, diguem-ne, el que estan és injectant liquiditat. Ara, en la mesura que la pandèmia se superi, vindrà l'hora de passar comptes i els bancs centrals, diguem-ne, aquesta festa global de liquiditat, això la retrauran i és allò que diuen alguns, no? Quan baixa la marea es veu qui és el qui s'està banyant despullat, no? A la que baixi la marea del sosteniment dels bancs centrals, doncs és possible que descobrim que alguns deutors, empreses endeutades, doncs cauran en la insolvència, sí, perquè els seus negocis no aniran prou bé per suportar el deute que tenen. Sí.
Mervyn King va dir també que el sistema grinyola pel costat del deute. Què vol dir?
Mm-hmm. Miri, clar, des que ell era governador del Banc d'Anglaterra, és a dir, des de la gran recessió, des dels anys 2008-2013, no? Han viscut tant als Estats Units com a la zona euro amb tipus d'interès molt baixos, molt propers a zero. Això és un gran incentiu per endeutar-se, perquè bàsicament el que et diu és que, com que el tipus d'interès és molt baixet, és que l'endeutament surt de franc. I, efectivament, els agents econòmics, les empreses, han respost a aquest incentiu i s'han endeutat. Curiosament, no ha passat això d'aquí amb les famílies. Les famílies, com que van passar per la trista experiència del que passa quan, diguem, quan no pots fer front a la hipoteca, ara fa 10 anys, no?, amb la gran crisi de la gran recessió, han sigut molt més prudents. Però les empreses s'hi han llançat, potser també per l'atractiu de presentar rendiments més favorables pels seus accionistes. Pensi, per exemple, que si una empresa, per dir-ho així, l'actiu li rendeix el 5% i es pot endeutar amb un 50%, els accionistes, en comptes de guanyar aquest 5% de l'actiu, ja guanyen un 10%. És a dir, l'endeutament palanqueja, aquesta és la paraula que es fa servir tècnicament, palanqueja el rendiment dels actius d'una empresa, i això els gestors de l'empresa doncs s'hi han llançat molt. I després també hi ha l'altre mecanisme, que és que per, diguem-ne, per mirar de sostenir el preu de l'acció de les empreses, del qual depenen també molt les opcions aquestes que tenen molts directius, no? El que han fet és endeutar-se per amortitzar accions, és a dir, han comprat accions, per dir-ho així, i aquestes compres les han finançat amb deute. Clar, això és diguem-ne, endeutar-se al quadrat, per dir-ho així, no? I sí, això ha estat practicat per tothom. Per tothom, és a dir, per la gran majoria de les empreses europees i americanes. Sí.
Vol dir que al final del sac hi veurem les engrunes?
Ai. Doncs sí, clar, al final del sac solen haver-hi les engrunes, diguem-ne, no? Els rosegons, perquè el pavó, doncs, ja ens l'han menjat, no? Sí.
Com veu la situació vostè, personalment?
Miri, jo no voldria dramatitzar. És difícil fer-se una composició de lloc actualment, perquè la pandèmia, diguem-ne, ho desdibuixa tot. Ara mateix no sabem què passarà quan sortirem. No sabem ni tan sols quan ens sortirem de la pandèmia, no? Tant de bo que aquest estiu puguem, per exemple, tenir una bona temporada turística. Això dependrà molt dels ritmes de vacunació, tant aquí a Catalunya, a Espanya en general, com a Europa, que són els nostres clients de turisme. Tant de bo que ho puguem fer, però no sembla que en el 2021, diguem-ne, puguem sortir del tot de l'enzucac aquest que estem. Veurem, en la mesura que l'any que ve, el 2022, n'anem sortint, veurem què queda. Molts negocis hauran canviat. Han canviat molt la forma de viure. Les reunions a través del Zoom, el teletreball, coses que fan només un any ens semblaven una mica de ciència-ficció, ara les donem per suposades. Això alterarà molt. Molts negocis veuran la seva definició de negoci canviada. I en aquest sentit, clar, és molt difícil predir, diguem-ne, què en quedarà i què en sorgirà de nou de tot això d'aquí. Sembla, jo no vull ser profeta de desgràcies, però sembla que la gent viatjarà menys i tindrà tendència més, diguem-ne, a tornar a trobar els goigs de prop de casa. Això vol dir que la nostra indústria turística, doncs, patirà. Prenem-ho pel costat de l'oportunitat. Si tenim no tanta afluència de visitants, el que podem fer és optar per un visitant que ens deixi més diners i deixar de ser, diguem-ne, un destí turístic massiu per convertir-nos en un destí turístic a la Suïssa, no? Un destí turístic de minories, però de molt més valor afegit en la mesura del possible. Tot això d'aquí és molt, molt, molt aviat per saber-ho, com dic, no? Perquè la boira del Covid-19 no ens deixa veure el relleu del terreny.
Ens ho diu el senyor Pere Guinjoan, és economista, soci de la Societat Catalana d'Economia i professor associat ja jubilat de la Universitat Abat Oliva. Per cert, la seva tesi doctoral va ser sobre l'economia del bé comú. I, per cert, què és la vida pel senyor Pere Guinjoan?
Què és, perdoni?
La vida.
La vida?
Sí.
La vida humana?
Sí.
Una aventura, una aventura meravellosa, no? Que diguem-ne, un regal que tenim, que l'hem de saber administrar bé, no? I no llançar-lo a babalà. No, tenim la responsabilitat de viure una vida, diguem-ne, això, no? D'aventura. En aquest sentit, jo convido la gent jove a no instal·lar-se, no? I a veure la vida com un conjunt d'oportunitats que requereixen, evidentment, compromís i esforç i ganes de posar-hi tot el que sigui, sigui com a emprenedor, sigui com a empresari, o sigui també com a treballador per compte d'altri, no? Perquè, en definitiva, encara que un sigui treballador per compte d'altri, en alguna manera també és empresari d'un mateix, no? En aquest sentit, jo crec que sí, que darrere el concepte aquest d'economia del bé comú hi ha molts altres conceptes, però sí que hi ha, per dir-ho així, una imatge de la persona com a, en el terreny econòmic, com a treballador, com a empresari, doncs ple d'iniciativa i de ganes de trobar allò nou, no?
Doncs, professor Pere Quinjoan, moltíssimes gràcies per l'atenció amb aquests micròfons i que tingui molt bona nit.
Bona nit tinguin.